L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Tot i que amb dos dies entrem ja al mes d'agost, període vacacional per excel·lència, avui encara estem en disposició d'explicar-los-hi notícies sorgides arreu del territori, arreu de les Terres de l'Ebre. I com sempre, a l'hora habitual, des de la seva municipal, tenen aquesta cita. Estan escoltant a partir d'ara mateix l'informatiu Amemute. Benvinguts, som a dijous 29 del mes de juliol. Tal com ahir us anunciàvem, avui al nostre temps de notícies parlaríem d'aquesta decisió del Parlament de prohibir les corrides de toros que ha generat poques complicitats a l'estat espanyol, sinó que més aviat ha provocat crítiques i rebuig. El govern es limitava a respectar però no compartir la prohibició, alhora que descartaven legislar per promoure una prohibició general a tot l'estat. Des del Partit Popular, la majoria de veus han lligat la prohibició dels toros a una qüestió identitària i a les relacions entre Catalunya i Espanya, una vinculació que Montilla rebutjava. Només Canàries, que va abolir les corrides l'any 1991, i Izquierda Unida es limitaven a mostrar respecte per la prohibició, mentre un grup d'antitaurins brindaven amb cava a la Puerta del Sol. Aquí a les Terres de l'Ebre la notícia no va estar tampoc ben rebuda, especialment pels seguidors de les penyes i comissions taurines. Les Emutes posaven en contacte aquest matí amb Miquel Ferrer, president d'aquesta entitat, que ens explicava com va rebre la notícia.
Me va preocupar molt i em vaig quedar molt parat perquè realment tenim una cosa molt espectacular a Catalunya, que eren les corrides, l'única plaça que ens quedava, i que te se'n vagi una cosa d'estes, doncs és com si t'arrenquessin alguna cosa, no? Una cosa és que hi ha gent que realment doncs no els ho agrada, el que sigui, però la paraula prohibir sembla que és espectacular i ara per ara és la que impera més el territori. Per tant, des d'aquí de les Terres de l'Ebre, molta gent que em va veure i sap que estic molt implicat en tot això, doncs estaven molt preocupats i tots diuen el mateix com els podia afectar a nosaltres. I en aquest cas doncs és una mica que no té res que veure en la part nostra, però sí que en les corrides, que és on realment ahir s'interpretava tot el Parlament, i per a mi el d'ahir va ser vergonyós, però totalment vergonyós.
Tot i que Ferrer recordava que de moment això no ens afecta a les Terres de l'Ebre, sí que de retruc podria acabar afectant-nos, i alertava que si això acaba succeint, sortiran al carrer.
En teoria, aquí als vols de les Terres de l'Ebre, això és una cosa, que és una, el de la Monumental és una cosa i el d'aquí és una altra, perquè és totalment diferent tipus de vol i diferents modalitats. Però és que aquesta gent no és que ens diguin que no pot fer, és que ens afectarà. Ens afectarà perquè aquesta gent va anar per totes. I com tenim aquesta classe de polítics que ho miren tot i realment se decanten més en una balança que l'altra i no miren el territori, ara per ara estic una mica fora del corrent, però que crec que ens afectarà bastant. I no sé el que puguen fer els polítics que diuen que ens defensen i a la millor, ara per ara, no sé si ens defensaran, ¿vale? Perquè tal com ha concorregut això, pot concórrer aquí a les Terres de l'Ebre. Una cosa sí que tinc clara, que les Terres de l'Ebre no necessitem firmes, que ens miren a les persones, perquè tirarem tota la gent al carrer. I si hem de fer mal, farem, la veritat, perquè n'estem cansats de tot, d'aquestes coses i d'altres.
Com a curiositat, us explicarem que més de 60.000 persones seguien en directe per la pàgina web del Parlament el debat i la votació de la llei que prohibia les corrides de toros a Catalunya a partir de l'1 de gener del 2012. Aquesta xifra supera el nombre de visites mai assolides fins ara, seguida per les 40.500 que va registrar la compareixença del 3 de març del torero José Miguel Arroyo davant la Comissió de Medi Ambient i Habitatge per donar el seu parer sobre aquesta ILP aprovada dimecres. També el tercer moment amb més connexions a les emissions en directe del web del Parlament va ser l'1 de març, quan prop de 39.000 persones van seguir la compareixença de Carles Font, Delta Zero, davant la Comissió d'Investigació de l'Incendi d'Horta de Sant Joan. La reacció al País Valencià tampoc no s'ha fet esperar, perquè el conseller valencià de Governació, Serafín Castellano, afirmava en relació a la prohibició dels toros per part del Parlament de Catalunya que respecta la decisió, però que el País Valencià no corre en perill de desaparèixer mentre estiguin al capdavant de la Generalitat Valenciana aquest govern. Castellano dia que, lluny de l'abolició, el govern valencià du a terme polítiques que potencien i prolonguen la seva supervivència. L'escoltem.
Mentre este govern estigui al front de la Generalitat, no hi ha ningú perill per a el món del bou en la Comunitat Valenciana, bé siga dins de la festa nacional o bé siga dins de la modalitat més autòctona i tradicional dels valencians, com són els bous al carrer, perquè el que estem fent és un expedient per a declarar-los bé d'interès cultural i el que estem fent és potenciar-la perquè tinguin un millor present i un millor futur.
Castellano ressaltava que les estadístiques demostren el que el carrer i la gent vol i que són més de 6.000 festejos els que se celebren en territori valencià. El conseller donava xifres, assegurava que l'any passat es van celebrar 959 festes amb bous al carrer a tot el País Valencià, 73 a la demarcació d'Alacant, 616 a la de Castelló i 270 a la de València.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un altre dels temes d'actualitat de la jornada és la vegueria, ja que el delegat del govern sosté que la llei aprovada no barra el pas a la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre. El delegat del govern, Lluís Salvador, creu que l'aprovació de la llei de vegueries del dimarts al Parlament obre el camí per crear la vegueria de les Terres de l'Ebre, tot i reconèixer que serà ara una tasca més complexa i que requerirà el suport del govern espanyol. Salvador destacava que la incorporació de les prescripcions del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries reforcen jurídicament la norma i subratllava la voluntat del govern de no moure's de la planificació determinada i avançar cap a la vegueria de les Terres de l'Ebre. No ens resignem amb el contingut de la sentència del Tribunal Constitucional i no l'acceptem, argumentava. La norma aprovada el dimarts al Parlament confereix l'estatus de vegueria als territoris que conformen les actuals províncies, deixant de moment les Terres de l'Ebre fora d'aquest marc després de la sentència de l'Estatut que determinés que únicament el govern espanyol està facultat per modificar els límits provincials. Malgrat això, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre assegura que la intenció del govern en aquest sentit no ha canviat. Salvador creu que la nova llei reforça la voluntat del govern d'aprovar la vegueria.
Avui esta llei s'ha vist adaptada en este dictamen. Això reforça el compromís del govern de continuar de no moure's ni un mil·límetre de la planificació que havia determinada, de continuar avançant cap a la vegueria de les Terres de l'Ebre, i això en definitiva vol dir que el govern i els partits i els grups parlamentaris que donem suport al govern no ens resignem al contingut de la vegueria, no acceptem el contingut no ens resignem al contingut de la sentència, no acceptem el contingut de la sentència i per tant continuem treballant en l'objectiu de tirar endavant el projecte de les vegueries tal com havia estat formulat inicialment, que no és el de tenir quatre vegueries de cap de les maneres, sinó és el d'avançar cap a set o vuit vegueries en l'objectiu de crear un país més equilibrat, en més pols de desenvolupament.
Per la seva banda, Salvador també reclama al govern espanyol que faciliti el camí per crear la vegueria de les Terres de l'Ebre.
En aquests moments és més necessària que mai la complicitat del govern de l'Estat. Hasta ara, en l'escenari anterior, el govern de l'Estat havia de portar a terme una simple modificació de detall de la llei orgànica del règim electoral general, una modificació de detall molt poc significativa. En aquests moments és molt més transcendent la implicació del govern de l'Estat i en aquest sentit esperem que el compromís del govern de l'Estat continuï ferm i que porti a terme de forma activa els passos necessaris per a que la vegueria de les Terres de l'Ebre pugui desenvolupar-se.
D'altra banda, i des de l'oposició, els diputats de CiU a les Terres de l'Ebre i al Parlament de Catalunya, Xavier Pallarès i Francesc Sancho, qualificaven la llei de nyap jurídic que impossibilita la vegueria de l'Ebre i posa en perill la delegació del govern a les Terres de l'Ebre. Asseguren que el govern ha fet la llei sense consens i menyspreant el territori, i com és el cas del pla territorial, avançaven la seva derogació durant el proper mandat si CiU té una majoria suficient per fer-ho. Qui també s'han pronunciat al respecte d'aquesta llei han estat els agents socioeconòmics de les Terres de l'Ebre, que consideren que de moment només s'ha fet un canvi de nom. L'aprovació de la llei de vegueries es rebia amb cert escepticisme a les Terres de l'Ebre, ja que la creació de la vegueria ebrenca dependrà de la modificació de les lleis orgàniques estatals. Per canviar el nom de les províncies pels consells de vegueries no feia falta tant. El que s'ha de fer és negociar amb Madrid la delimitació territorial i si és necessari crear la cinquena província, manifestava el secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, Vifredo Miró. En aquest sentit, el dirigent sindical reclama al president del govern de l'Estat que demostre la seva voluntat de respectar l'Estatut i permetre la modificació de la llei orgànica del règim electoral general. També el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, era crític amb la llei aprovada. Manifestava al punt que la llei de vegueries és un brindis al sol. Assenyalava amb més moderació, es pronunciava el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, que considera que l'aprovació de la llei és un pas endavant. És un pas important, tot i que s'ha de reconèixer que no ho tindrem fàcil per crear la vegueria de l'Ebre, dia Mora. En aquest sentit, Mora encoratjava el conseller de Governació a negociar amb Madrid les modificacions de les lleis estatals necessàries. La creació de la vegueria permetria a la Cambra ampliar el seu àmbit.
L'informatiu de Mute.
Seguim amb notícies de caire polític, perquè el diputat de Convergència i Unió i vicepresident del Congrés dels Diputats, Jordi Jané, entrava una pregunta a la Cambra Baixa demanant explicacions al ministre de Foment, José Blanco, sobre l'elecció del traçat de la A7 al seu pas per Campredó. Els convergents acusen el ministeri d'haver fet cas omís a les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Tortosa, així com a la proposició no de llei de CiU del desembre del 2009, amb la qual el govern espanyol es compromet a fer un estudi ambiental que valorés diferents propostes i mantenint finalment l'aposta per un traçat que trinxa completament el poble de Campredó. El diputat demana al govern espanyol si s'ha considerat l'afectació que el traçat proposat pel Ministeri de Foment té per la localitat i quin calendari concret té per a la realització de l'autovia A7 a partir del terme municipal de Vandellós, l'Hospitalet de l'Infant. Finalment, Gené s'interessa també per l'afectació que pugui haver-hi sobre el subtram La Jana-Perelló amb els nous criteris de construcció de noves autovies que ha definit el Ministeri de Foment.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest proper divendres el Departament d'Agricultura començarà els primers tractaments que es fan en camp amb productes químics contra la plaga del cargol poma. Serà la primera vegada que s'utilitzen en un camp obert i l'experiència arriba després del bon resultat al laboratori. Concretament, es provaran dos productes en una superfície de 30 hectàrees d'arrossars situades a la partida de Tudó, al costat de l'ermita de l'Aldea. Tal com ens explicava el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Toni Espanya.
Divendres efectuarem els primers tractaments que es fan a camp contra la plaga del cargol poma. La localització serà a la zona de Tudó, al voltant dels arrossars de l'ermita de l'Aldea, que és el punt de més densitat de cargols que hi ha en aquests moments, amb concentracions que van entre els 10 i els 50 exemplars per metro quadrat. I bé, ja vam parlar amb els propietaris, que són una tretzena de persones de l'aldea, que evidentment estan preocupats i alarmats, però molt col·laboradors en el sentit de que bueno, pues, volen que el departament acabi amb aquesta plaga el més aviat possible. Esperem que doni bon resultat, el laboratori ha funcionat bé, no s'ha provat mai al camp i a partir de la setmana que ve tornarem a fer un mostreig a veure com han baixat les densitats i per valorar l'eficiència del tractament que farem.
Recordem que abans dels tractaments s'han eixugat els arrossars, deixant només una fina làmina d'aigua per inocular-hi un molusquicida de contacte d'ample espectre i un altre producte que actua per via digestiva i provoca la mort dels cargols per enverinament. Toni Espanya explicava que es tracta de productes autoritzats i que no tenen cap impacte en el medi ambient.
Bé, en principi el tractament consistirà en la combinació de dos productes. un producte que funciona per contactes, un mol·lusquicida d'ampli espectre que es tirarà directament damunt de la plantació amb molt poca aigua, que el que pretén és que quan entra en contacte amb el caragol li provoca un xoc fisiològic i el mata. Això ho combinarem amb un altre mol·lusquicida que actua per via digestiva, per enverinament, amb unes pastilletes que es deixen al mig del camp i que tenen un atraient que en principi pues, fan que el caragol tingui bueno, pues, atracció cap en aquell aliment i l'ingerisca. No? Els dos mos han funcionat bé, són dos productes autoritzats que en les dosis que les utilitzarem no provoquen absolutament cap efecte secundari cap a les aigües residuals que després fan cap a la badia del fangar, que no hem d'oblidar que allí hi ha produccions de musclos i d'ostres i que, per tant, els semoluscos també pues, podria tenir una afectació, però amb les dosis que els aplicarem no hi ha absolutament cap problema ni cap perill perquè això tingui repercussions contra el medi ambient i les produccions de moluscos de les baies.
El director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre també recordava que d'aquí una setmana s'avaluaran els resultats. La Diputació de Tarragona inverteix 80.000 euros en l'arranjament d'ermites a 32 municipis del Camp i l'Ebre. La Diputació de Tarragona aprovava inversions en 32 municipis i entitats del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per l'arranjament d'ermites i els seus espais annexos. Les aportacions de la institució supracomarcal per millorar les condicions d'aquest patrimoni històric i cultural del territori sumen un total de 80.000 euros. La Diputació otorgava les ajudes tenint en compte diferents aspectes. En aquest sentit, l'ENS valorava entre d'altres, els criteris de prioritat, la urgència per dur a terme l'obra, la importància artística, arquitectònica i històrica de l'ermita en qüestió i les xifres demogràfiques dels municipis que sol·licitaven la subvenció. En aquest sentit, cal destacar que a les Terres de l'Ebre es realitzaran les millores a l'interior i a l'exterior de l'ermita de la Mare de Déu de l'Aldea, al Baix Ebre, l'arranjament també de la capelleta exterior de la Mare de Déu de la Fontcalda a Gandesa. Entre les actuacions que rebran la major dotació econòmica hi destaquen els 4.519 euros per a les millores de l'ermita de l'Aldea.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
Dissabte 14 d'agost, a partir de les 11 de la nit, a l'Estadi Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Si Pecos en concert.
Juntos surcamos los dos senderos que en mi
vida. Nit de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta tensión.
Patinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. Amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A l'últim ple celebrat a l'Ajuntament d'Alcanar es va aprovar el nou model de pubilles i hereus de festes d'octubre. Les entitats que ho vulguin presentar ho hauran de fer durant el mes de juliol de cada any a l'Ajuntament de la localitat. Per a les festes quinquenals els requisits són també diferents, depenent de cada entitat que ho sol·liciti i si fa anys que està constituïda o és de nova creació, tal com explicava per a les Emute el regidor de festes, Josep Bord.
Per poder optar a presentar pubilla o hereu, pubilla barra hereu infantil o gran per a les festes quinquenals 2014, les entitats o associacions hauran d'haver presentat obligatòriament pubilla o hereu infantil i o gran i carrossa almenys 2 anys dins del període 2010-2013, dins d'aquests 4 anys. Si es tracta d'una entitat o associació de nova constitució dins del període 2010-2014 o d'una entitat o associació anterior al 2010 que no hagi presentat mai pubilla o hereu, el cas s'estudiarà individualment per part de la Comissió Informativa de Festes de l'Ajuntament d'Alcanar.
Entre els requisits necessaris per a ser pubilles i hereus infantils és tenir entre 7 i 11 anys i no haver-ho estat en anys anteriors amb la mateixa categoria. I per les pubilles o hereus grans han de tenir com a mínim 17 anys. L'elecció de pubilla i d'hereu major se celebra la setmana posterior a les festes d'agost. Aquest any, i d'una manera excepcional, el període d'inscripció finalitza el 10 d'agost. Del Montsià a la Terra Alta, donat que 4 recintes ferroviaris esdevindran centres d'informació turística al voltant del Parc Natural dels Ports. Adif signava 4 contractes d'arrendament amb els ajuntaments d'Horta de Sant Joan, Pinell de Brai i Prat de Comte a la Terra Alta per convertir antics recintes ferroviaris en instal·lacions per a usos i activitats turístiques i mediambientals vinculades a la Via Verda de la Vall de Zafán. Aquests nous espais ocupen una superfície total superior al 52.000 metres quadrats i es convertiran en punts d'informació turística, alberg i centre d'interpretació del Parc Natural dels Ports. La cessió d'aquesta Via Verda es va formalitzar l'1 de juliol del 94 mitjançant un acord d'arrendament amb el Consell Comarcal de la Terra Alta, pel qual se li va cedir l'antic traçat ferroviari de la línia en una franja de 10 metres d'amplada i 26 quilòmetres de llargada al seu pas per les estacions d'aquesta comarca. La signatura d'aquests acords responen a la voluntat de dir el Consell Comarcal i els ajuntaments de col·laborar amb la reconversió de les antigues instal·lacions ferroviàries amb l'objectiu de destinar-les a punt d'informació turística, alberg i centre d'interpretació, entre d'altres activitats vinculades a la Via Verda. Segons els contractes, que tenen una vigència de 50 anys, els terrenys ferroviaris que es destinaran a aquests nous usos tenen una extensió de 52.819 metres quadrats amb una superfície construïda de 3.242 metres quadrats i anteriorment allotjaven edificis de viatgers i habitatges, així com moltes altres instal·lacions annexes. Els acords estableixen que els ajuntaments s'encarregaran d'executar les obres de rehabilitació dels immobles i edificacions i que suposaran una inversió prevista superior als 680.000 euros. D'aquesta manera es podran dur a terme treballs per a l'adequació de les edificacions ferroviàries per allotjar punts d'informació, àrea de servei, centre d'interpretació i alberg que comptaran amb oficines, serveis, zones de descans, aparcaments, cafeteria i espais enjardinats. En el terme municipal d'Horta de Sant Joan, les edificacions i els terrenys de l'antiga estació d'Arnes Lledó, amb una superfície total de 24.827 metres quadrats, es convertiran en alberg i punt d'informació, mentre que els 11.754 metres quadrats del recinte de l'estació d'Horta de Sant Joan es destinaran a punt de trobada i informació. D'altra banda, les antigues instal·lacions de l'estació de Prat de Comte, que tenen una superfície de 8.439 metres quadrats, s'utilitzaran com a centre d'interpretació del Parc Natural dels Ports. Finalment, a Pinell de Brai s'arrendaran 10.936 metres quadrats per al seu ús com a punt d'informació i turisme.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Comencem les activitats de cap de setmana. Ho fem des de Deltebre i amb un concert insòlid, el de Carlos Santos i Llorenç Barbé, que reten homenatge a les barcasses en un espectacle sonor al mig del riu. Aquesta és una activitat que s'enmarca dintre el Festival d'Estiu de Deltebre Boesia 2010 i del que en té més detalls Lluïsa Bertomeu, des de Radio Delta.
Demà divendres 30 de juliol el Festival d'Estiu de Deltebre Boesia 2010 unirà per primer cop en concert dos dels músics més trencadors de l'art experimental i l'art sonor internacional, el pianista Carles Santos i el campanòleg Llorenç Barbé. Junts participaran en l'espectacle L'encontre de les barcasses al Tardet, ideat pel músic de Deltebre Miquel Àngel Marín, que tindrà lloc a les 8:30 de la tarda al Pas de Garriga. L'espectacle sonor comptarà amb la participació dels dos transbordadors que actualment encara funcionen. En una barcassa viatjarà Carles Santos i el seu piano, i en l'altra les campanes de Llorenç Barbé. La música sonarà a les dues barcasses fins al punt d'encontre al mig del riu, que culminarà amb una tronadora trabucada a càrrec de la Societat de Caçadors de la Cava. A banda d'aquest, però, hi ha altres actes que engrossaran el cap de setmana final de la Boesia, tal com ens expliquen des de l'organització Miquel Àngel Marín.
Tenim preparat això el primer dia, que serà la... fent com una diada reivindicativa de les barcasses, ja que sembla, quan parles als barquers, diuen que les barcasses segurament tenen un futur negre, no? Llavors, volem això, dedicar el dia a les barcasses. Llavors, començarem amb el Carles Andreu, que és un cantador amb arrels a la franja de Ponent, que des dels últims 40 anys ha viscut a París i que és un artista que la poesia li fa un seguiment especial perquè és una música extraordinària. Això ho farem a les 7 de la tarda, a la barcassa del Pas del Baló, i després a les 8:30 ve un dels plats forts d'enguany, que és l'encontre de les barcasses al Tardet, amb lo Carlos Santos amb el seu piano una barcassa, Llorenç Barbé amb les campanes a l'altra barcassa i els caçadors de la Societat Sant Miquel de la Cava a cada una de les barcasses. Llavors això serà també un concert, pot ser un aconteixement, no? I després, al final, a les 11 de la nit, tindrem a la pianista del Líban, Sovinar Mikirditsian, que tocarà la barcassa de Garriga. I llavors, el dissabte, ja tindrem ja la presentació de diversos llibres, entre altres de la Paca Bonet, allà al restaurant Paca de Riu Mar. Volíem, per això, fer-li la presentació a Paca al seu restaurant, perquè és una dona que ha escrit un llibre molt bonic i li volíem dedicar una presentació. I llavors ja acabarem per la nit al clàssic amb el tradicional recital dels Bouetes, no? I hi haurà actuacions de tot tipus, des de músics, poetes, algo de dansa, hi haurà una mica de tot.
L'encontre de les barcasses al Tardet serà l'acte central de la diada reivindicativa de les barcasses que es farà aquest divendres en el marc de l'Aplec de Bouetes i la Boesia 2010, que clourà el dissabte 31 de juliol amb la presentació literària i el tradicional recital de Bouversos.
Aquest cap de setmana arriba al Mas de Barberans la 8a edició del Racó dels Artesans, una fira monogràfica de les fibres vegetals en la que aquest any hi participaran uns 32 artesans de fibres arribats de tot el país i fins i tot d'altres països com Dinamarca o França. A més d'aquests artesans, també n'hi ha d'altres àmbits diversos que mostren l'elaboració tradicional dels seus productes, tal com explicava per a les Emute Cristina Cardona.
Llavors, tenim artesans dins d'esta part de fira que mos venen de països pues, llunyans com Dinamarca, França, Itàlia i després també de la geografia espanyola, pues, Galícia, Madrid, Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana, Catalunya també, les Illes. Tots aquests artesans treballen fibres vegetals ben diferents, ja que depèn del lloc on venen pues, hi ha un tipus de vegetació que és la que ells s'han acostumat a treballar en forma de cistelleria bé tradicional o bé més moderna. Però, a part d'aquest tipus d'artesans, que en tindrem uns 32 enguany, 32 artesans de fibra vegetals, tenim uns altres tipus d'artesans que els diem artesans diversos, que aquests són aquells que treballen oficis ben diversos, però que a la fira els tenim, a més de venent el seu producte, que lògicament és el que interessa tant a ells com a nosaltres també, perquè la fira sigui un èxit, els tenim també fent demostració.
Aquest any, la fibra que es destaca en l'apartat monogràfic és el jonc marí i els pollissos d'olivera que s'ajunten per realitzar la cistelleria de mar o les nanses.
El jonc marí i els pollissos d'olivera. Aquestes dues fibres s'ajunten quasi bé sempre per formar un tipus de cistelleria que s'anomena cistelleria de mar. cistelleria de mar o nanses, que nanses són aquell nom que reben les peces de cistelleria que s'han utilitzat com a art de pesca tradicional des de temps molt remots, les quals se tiren a la mar i són per pescar, depèn de quin tipus de peix, doncs, se fa un tipus de nansa o un altre.
Una altra de les novetats destacades és el canvi de recorregut, un canvi motivat per la recent inauguració al mes d'abril del nou centre de desenvolupament rural que acull al seu interior el Museu de la Pauma.
Bueno, com a novetat, fem un canvi de recorregut pel que és l'espai de la fira. Com que també coincideix en que enguany al mes d'abril, a finals d'abril, vam inaugurar el que és el Centre de Desenvolupament Rural, que acull dins d'ell el Museu de la Pauma, doncs farem que és el recorregut de fira ens passi justament a porta de museu i que la gent paral·lelament a visitar la fira pugui visitar el museu, pugui gaudir d'unes exposicions preparades per a l'ocasió que hi haurà a dintre seu, etc.
La trobada de llatadores el diumenge i d'altres activitats complementàries formaran part d'aquesta mostra en la que en les passades edicions s'han arribat a superar la xifra dels 8.000 visitants. Aquesta activitat del Mas de Barberans aquest proper cap de setmana ens ha servit avui per posar el punt i final al nostre temps de notícies. Tornarem a estar amb vostès demà divendres, a partir de la 1 i des de la seva municipal.